Ràdio Estel. Informatius.
És la una, bon dia. Us informa Júlia Julbert. Renfe informa que s'ha resolt la incidència que ha provocat retards al servei de Rodalies de Girona. Els serveis tècnics ja han pogut apartar el tren de mercaderies avariat i, per tant, ja tornen a circular els trens entre les estacions de Maçanet de la Selva i Caldes de Malavella. La incidència ha provocat retards d'uns 20 minuts a les línies R11 i RGU, ja que la circulació ha estat tallada durant bona estona en sentit Barcelona. Mica en mica està previst, per tant, que recuperi la normalitat en els trens que circulen entre Maçanet i Portbou. Més qüestions. La comunitat palestina a Catalunya ha demanat a l'Audiència Nacional que aturi la venda d'armes a Israel. El col·lectiu ha presentat un recurs perquè considera que el govern de Pedro Sánchez incompleix la llei que prohibeix el comerç d'armes en països en guerra. Més detalls. Pau Massí, bon dia.
Bon dia. Els demandants reclamen mesures cautelars als tribunals després que el govern espanyol no hagi respost a un requeriment que li van fer fa 3 mesos. El portaveu de la comunitat palestina a Catalunya, Saif Abu Keshek, acusa el govern de Pedro Sánchez de col·laborar amb el govern israelià en el genocidi que està cometent a Gaza.
El hecho que el Estado sigue vendiendo y comprando armas del Estado israelí le convierte en cómplice. Nos sentimos víctimas de este incumplimiento de la ley y exigimos inmediatamente que suspenden todos los acuerdos actuales, las licencias que fueron activadas desde antes del 7 de octubre.
La mateixa llei també prohibeix permetre fer escala als ports espanyols a vaixells carregats d'armament que van en direcció a Israel. Però això també s'està incomplint. De fet, aquesta setmana està previst que atraqui al port murcià de Cartagena un vaixell que estaria transportant armes per a l'exèrcit israelià.
Moltes gràcies, Pau. I més qüestions. El president del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Cirera, comparteix la idea del seu partit de fer una moció de censura al govern de Pedro Sánchez després de les eleccions europees. En una atenció als mitjans des del Passeig de Gràcia, ha assegurat que és una idea que estudiaran si guanyen de forma contundent aquest diumenge, tot i que ha descartat negociar-la amb Junts.
Jo no crec que s'hagi de parlar amb Junts. Jo crec que si es valora la possibilitat de presentar-la, es presentarà i després els grups votaran en consciència, però crec que en aquests moments la millor censura que podem fer és la de les eleccions europees. Tenim només 6 dies per poder censurar Sánchez. És la millor resposta que podria tenir per part dels ciutadans i ciutadanes, no només de Catalunya, sinó del conjunt de l'Estat.
Cirera ha descartat la idea de convèncer Junts perquè hi voti a favor i s'ha limitat a dir que els de Carles Puigdemont hauran de decidir si donen suport o no. I encara en plena municipal, els moviments en defensa de l'habitatge de la capital catalana acusen el govern de Jaume Collboni d'expulsar els veïns de Barcelona per afavorir els interessos de les empreses i també dels grans esdeveniments. Els sindicats d'habitatge i altres col·lectius consideren que el Partit Socialista deixa d'agradar alguns barris de la ciutat i també diuen que el govern de Collboni reprimeix els moviments socials perquè no s'organitzin. Ho explica l'Arnau, ell és portaveu del sindicat d'habitatge del Raval.
Totes les polítiques que estan implementant vagin dirigides a satisfer molt més els interessos d'empresaris o de macroprojectes que estan empitjorant cada vegada més les nostres condicions de vida, com és el tema de la Copa Amèrica o el projecte de l'ampliació del MACBA, i que finalment el que estem vivint és una expulsió de les nostres vivendes d'aquesta ciutat mitjançant diferents estratègies, com és la degradació de les vivendes, com és l'execució dels desnonaments o la repressió a la mínima que ens intentem organitzar per parar-los.
Els sindicats d'habitatge asseguren que Jaume Collboni deixa famílies al carrer mentre promou esdeveniments com la Copa Amèrica de Vela, i per això, en un acte davant de l'Ajuntament de Barcelona, els moviments en defensa de l'habitatge han demanat que s'aturin tots els desnonaments. En punt la 1:04, plana esportiva, Kylian Mbappé signarà un contracte de 5 anys amb el Real Madrid que serà anunciat aquest mateix dilluns, encara que la presentació del jugador no tindrà lloc fins que França acabi la seva participació a l'Eurocopa. És una informació que ha avançat avui mateix el diari francès L'Equip. El rotatiu assegura que Mbappé vol estar al 100% amb la selecció francesa i per això ha demanat que no es faci ara aquesta presentació. El Club Blanc sí que volia que l'anunci del fitxatge tingués lloc després de la final de la Lliga de Campions. I d'altra banda, Mbappé no figura a la llista prèvia de convocats per França per als Jocs Olímpics de París, que també s'ha anunciat aquest mateix dilluns. I en bàsquet, el Barça queda eliminat a les semifinals de la Lliga ACB en perdre el tercer partit davant del Real Madrid. Els blaugrans blaugranes diuen adeu a les opcions de ser campions per la via ràpida. Han perdut per 92 a 95 el tercer partit, el primer que jugava al Palau Blaugrana. L'equip de Roger Grimau ha tingut la victòria a l'abast, però l'ha condemnat la falta d'encert en els dos minuts finals. En bàsquet acabem, més notícies a les dues. Mentrestant, els deixem amb el tram final de la caravana i l'equip de Joan Trias.
Ràdio Estel. La caravana, amb Joan Trias.
Albert Feixas, molt bon dia.
Molt bon dia, Joan.
Aviam, si no m'erro, avui ens portes tota una experiència musical d'alta qualitat en enclavaments barrocs i paisatges singulars. És així, eh?
És així. T'estic parlant del Festival Espurnes Barroques. Goig, dolor, glòria. És el lema de la setena edició del festival Espurnes Barroques. Els misteris del Rosari articulen una programació extraordinària de música barroca fins al 9 de juny a una quinzena d'esglésies de la Catalunya central. Descobreix Espurnes Barroques i deixa't colpir pel patrimoni i la gastronomia d'aquest indret. Més informació i entrades a espurnesbarroques.cat. L'últim cap de setmana del festival acaba amb noms del top 10 de la música barroca. El dissabte 8 a la tarda, a la Universitat de Cervera, Rinaldo Alessandrini interpretant els madrigals de Monteverdi. Lina Tour, a Pons, el dissabte al matí, a la Molosa, i el diumenge al matí, amb el cicle complet de les sonates del Rosari, una obra a l'abast de pocs intèrprets. I finalment, Núria Vidal, acompanyada per Vespres Arnadi, per posar la cirereta al pastís precisament al punt geogràfic més elevat d'on haurà anat el festival, a l'església de Sant Miquel de Castelltallat. Goig, dolor, glòria. La setena edició del festival Espurnes Barroques fins al 9 de juny.
Gràcies, Albert. Fins ara.
Fins ara.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les dues, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
A Càritas som al teu costat per ajudar-te a trobar el camí. Perquè som amb els qui pateixen per defensar la seva dignitat. I som en cada pas cap a un món més just. Som amb tu, allà on ens necessites. Obrim camí a l'esperança. Càritas.
Fes del teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
L'hora del videojoc.
Vinga, va, 8 minuts i mig que passa de la una del migdia i seguim amb l'hora del videojoc com cada dilluns, però no amb la mateixa persona dels dilluns. Joan Pol Alcaraz, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joan.
Sí, bon dia, bona tarda, no sé com es diu.
Sí, ja, és una hora difícil, eh?
Exacte. Escolta'm, tu agafes relleu, eh, aquesta hora?
Sí, agafo el relleu del Joan Cebrián. La cosa continua anant de Joans, no ho posem fàcil. Però, mira, no volia arribar aquí i confondre encara més i començar a parlar de videojocs com si res. Llavors volia portar una miqueta de context.
Val.
Llavors he estat pensant, preparant aquesta secció, què pinto jo parlant de videojocs aquí, no? I aleshores, vaja, he estat pensant una mica i la reflexió és molt, molt senzilla. A mi els videojocs m'han acompanyat durant tota la vida, des que el meu tiet em va portar un dia el FIFA 99, un dia que estava malalt i des de llavors no he parat. I res, s'han convertit en una part fonamental també de qui soc, no?
Quina rabiada la gent que diu tota la vida des del 99, eh?
Perdó, escolta'm.
No, tira. No, tinc cara de boomer, ja.
No, llavors he pensat que seria bonic explicar quina és la meva relació amb els videojocs, però a la vegada què poden aportar els videojocs en general a la vida de les persones. No? Llavors, vull fer avui una cosa una mica més general, no em volia posar tan concret.
Val.
Llavors he pensat, ho he dividit en tres grups diferents. Primer he pensat que són un fenomen cultural, després un fenomen social i també un fenomen d'entreteniment, i que aquest últim potser podria ser un factor més individual que els dos primers, però la cultura i la societat en aquest sentit és una cosa que els videojocs poden aportar a tothom.
Vinga, va, doncs, Joan Pol, comencem amb l'aspecte cultural. Jo crec que la primera pregunta que ens hem de fer és, els videojocs realment són cultura? És a dir, com s'entenen els videojocs com a fenomen cultural?
Sí, a veure, la pregunta de si els videojocs són cultura o no, cada vegada crec que hi ha menys debat, però m'agradaria explicar per què sí que són cultura. I el primer que veus en un videojoc com a fenomen cultural és que conté molts tipus d'art. Dins hi ha la narrativa, que és la història del joc, que podríem assimilar-ho a la literatura, després també tenim la música, tenim el disseny, que dins del disseny doncs, hi ha tant els personatges com els edificis, que podria ser l'arquitectura, els escenaris, etcètera, no? Llavors, hi ha gent que arriba a considerar que el videojoc és el vuitè art, fins i tot. El cinema, en el seu dia, es va dir doncs, és el setè art i no hi ha cap dubte, doncs els videojocs s'està dient ja que és el vuitè art i és una cosa bastant acceptada. De totes maneres, això queda una mica potser difús i la gent que ens escolti dirà, bueno, a mi què m'importa que el videojoc sigui el vuitè art, no? Aleshores, què vull dir amb això? Vull dir que quan una persona juga a un videojoc, no només està gaudint de jugar al videojoc, és a dir, no només gaudeix de matar un marcianito, no només gaudeix de marcar un gol amb el Messi, o no només gaudeix de guanyar una batalla, no? Un videojoc, tu, per exemple, pots gaudir de la narrativa del videojoc perfectament com si estiguessis llegint un llibre, per exemple, o pots gaudir del disseny, de l'art del joc, com si estiguessis veient una bona pintura.
Mira, abans que ens comentaves el FIFA, Joan Pol, jo crec que el FIFA és definitori del que ens estàs dient, perquè jo que hi jugava m'agradava molt, sí, jugar a fer gols,
sí.
Però aquelles veus de Manolo Lama, per exemple,
sí.
No? Crec que eren riquesa al món de futbol.
Sí, i en el FIFA et diré una cosa més, també hi ha la gràcia que tu pots fer, per exemple, tu pots agafar un equip com a entrenador,
sí.
I tu pots agafar el Nàstic, per exemple, si puja a segona divisió, sí. Pots agafar el Nàstic i portar-lo a guanyar la Champions.
Ep.
Clar, aquí també tens una narrativa, diguéssim, que t'estableixes tu mateix, que no tindries de cap altra manera.
Clar.
Que això a la vida real no pots fer,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Aleshores, això, no? Que el videojoc com a fenomen cultural, és a dir, per què és un fenomen cultural per a les persones que juguen, doncs perquè no només gaudeixen del fet de jugar, sinó de moltes altres coses, com, per exemple, doncs, les narracions de Manolo Lama, que ara al FIFA està Miguel Ángel Román, que és un altre narrador.
Sí, mira on em vaig quedar
després
jo.
De molts anys ha marxat Manolo Lama, sí, sí.
Clar, jo et dic a tot que hoc, però abans deies que això també pot tenir un impacte sobre les persones que no juguen a videojocs.
Exacte.
Per què?
Per mi això és més important encara, perquè els videojocs llavors transcendeixen el que és les persones que juguen, no? Llavors, la narrativa o la música d'un videojoc pot traspassar les fronteres dels videojocs. Com és això? Doncs perquè cada vegada és més comú que hi hagi videojocs que tinguin una adaptació al cinema.
Sí.
No sé, el Resident Evil, per exemple, o és que n'hi ha tants que tampoc ara em posaré a fer la llista, però sí que, per exemple, l'any passat, una de les sèries més aclamades de la temporada passada va ser The Last of Us,
sí.
Que es va emetre a HBO i que va tenir moltíssima audiència i que a més va agradar moltíssim. I això ve d'un videojoc.
Mira, si és així, Joan, que vaig veure la sèrie i me'n vaig assabentar posterior...
Clar, que era un videojoc. Això ha passat a moltes... I la narrativa és la mateixa, és exactament la mateixa. Jo, la meva parella, per exemple, veia The Last of Us i m'anava dient, és que ara ha passat això, no sé què. Jo dic, no, si jo ja sé tot el que ha passat. Perquè jo...
Si vols,
et puc fer spoilers de la segona temporada, saps? Sí, sí, tot això ve d'un videojoc. Però no només és la narrativa, que potser és més fàcil de veure, també la música, per exemple, no? Es fan concerts de bandes sonores de videojocs.
Uau.
A sales de concerts hi ha orquestres que fan... doncs poden reproduir la banda sonora d'un videojoc concret si aquesta doncs, és especialment bona, o a vegades fan reculls de diverses cançons, de diversos videojocs, com pot passar, i això és més habitual, en pel·lícules com Harry Potter o El Senyor dels Anells, i això també passa amb els videojocs.
Thank you.
Va, Joan Pol, entenc que això que estem escoltant és la banda sonora de, precisament d'un videojoc, eh?
Sí, és un dels temes que conformen la banda sonora del videojoc Hollow Knight, que és un videojoc de l'any 2017, també un videojoc molt exitós, i el que estem escoltant és tota una orquestra sencera, concretament l'orquestra Seven Lakes dels Estats Units, reproduint el tema Green Path d'aquest joc, i com podeu veure, doncs, és una peça musical que té doncs, la seva gràcia i que, i que es pot anar perfectament a una sala de concerts a escoltar això
és
i gaudir-ho.
És totalment cinematogràfic, eh? Mira, mira. Em dius que és d'una pel·lícula i m'ho crec, eh?
Sí, totalment, totalment. Podria ser-ho perfectament.
A veure, ens has fet 5 cèntims del que els videojocs són com a fenomen cultural i del que aporten precisament a la cultura en general, però sí que és veritat que volies parlar d'altres qüestions, d'altres aspectes del món del videojoc i d'altres coses que poden aportar a les vides de les persones, eh?
Sí, perquè al final de fenòmens culturals també en podem trobar de molt diferents i tampoc cal que tota la cultura arribi a través del videojoc, no? Tampoc vull dir això. Aleshores, el que sí que vull dir és una cosa que els videojocs crec que fan de manera no exclusiva, però que sí que fan d'una manera amb una potència i amb una força que és molt difícil que facin altres coses, no? I volia parlar del fenomen social dels videojocs i llavors, em disculpo, utilitzaré un exemple personal. Val. No vull avorrir
no,
ningú,
ja està bé, està bé.
Però faré servir una anècdota. L'any 2020 va passar una cosa. Vam estar tancats a casa uns mesos. per un tema, no? Durant el confinament més estricte de la pandèmia de la Covid-19, moltes persones van utilitzar els videojocs com a eina per suportar aquest aïllament, per suportar-lo amb més facilitat. Jo vaig ser una d'aquestes persones i em va passar una cosa molt curiosa, que és que jugant al videojoc League of Legends, que no, això no estic segur que el Joan Cebrián ja ho haurà dit, però ho repeteixo, és el videojoc competitiu més important, seria com el futbol dins del món dels videojocs competitius. És un videojoc on dos equips lluiten per conquerir la base rival. És una mecànica, diguéssim, relativament senzilla dins de les complexitats que té dins. I a mi el que em va passar és que, sense voler, diguéssim, vaig fer un grup d'amics de persones que vivien a Barcelona.
Boníssim, això.
Ens vam conèixer. Hi havia amics en comú, però un grup concret d'amics, jo el vaig conèixer a través de la pantalla, diguéssim. És a dir, parlant en vídeo, bueno, amb trucades mentre jugàvem, etcètera, no? Ens vam conèixer en línia, diguéssim, però a través de xerrar i xerrar, entre partida i partida, ens vam caure bé. Quan va acabar el confinament, vam traslladar aquesta amistat, diguéssim, a la realitat física de la nostra vida. I des d'aleshores hem fet diversos plans junts, i és amb gent amb qui he anat a la Patum de Berga, per exemple.
Boníssim.
És a dir que no ens hem quedat en el món del videojoc que traspassa aquesta frontera, no? Llavors, els videojocs són un fenomen social que ha ajudat moltes persones a establir aquestes relacions que d'una altra manera doncs, no haurien pogut, no?
Està molt bé que ho diguis, això, Joan Pol, perquè precisament tu notes molt... Quan dius que t'agrada tot el món del videojoc, etcètera, etcètera... Sí. La gent que no en sabem et tracta molt del típic nerd?
Sí, no sé només si... No és només nerd, a més. També hi ha altres aspectes, com per exemple... com que per a la meva edat, 28 anys, ja no em tocaria jugar a videojocs. No? Això se'm diu, no?, d'alguna manera, com si ja no toca jugar a videojocs. Sí, potser relacionat amb aquest fenomen de nerd, però també amb un fenomen com de... Hòstia...
d'aïllat social, no?
Exacte, estàs fent una cosa que no toca, no? Sí, és una cosa que m'ha passat. I vaja, el que volia dir també és que el meu exemple no és un cas aïllat, perquè jo després, fora dels videojocs, potser no he tingut tant aquesta part de nerd perquè, no sé, no he tingut dificultats per establir relacions socials. Però hi ha gent que sí, i que en els videojocs ha trobat la manera d'establir un contacte social que no hauria fet d'una altra forma, no? Llavors, en això he trobat un youtuber que es diu BaitiBait, que és bastant seguit, en un vídeo amb moltes visualitzacions, presenta la història d'un dels seus seguidors que justament va poder fer amics gràcies als videojocs perquè no ho estava aconseguint de cap altra manera.
Roberto L., un seguidor, me ha contado cómo los videojuegos le ayudaron a socializar con compañeros de clase. Soy muy tímido, Baiti, muchísimo, XD minúscula. Hasta que no gano confianza, me cuesta un montón crear una conversación. Incluso me pongo nervioso por dar miles de vueltas a lo que voy a decir, porque no quiero quedar mal o dar mala impresión, y al final, pues no hablo con nadie. En mi caso, gracias a Fortnite, pude jugar con compañeros de clase y poco a poco coger confianza, y gracias a eso, he podido hacer amigos que, de otra forma, quizás me habría quedado como el rarito de clase que no habla nunca.
Allò que dèiem, el rarito de classe que no
sí,
habla nunca.
Sí, 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 està molt, molt relacionat. I per en tant, aquest cas, una persona jugant al Fortnite, que també és un videojoc competitiu, també has de parlar, has de fer equip, doncs acaba passant això, no? Sí, sí, és un altre exemple.
Per tant, el videojoc com a eina de sociabilització.
Totalment.
Que jo no m'ho hauria imaginat mai.
No, 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 doncs totalment, totalment. En comptes d'aïllament, eina de socialització. I per no dir les vegades que pots quedar amb amics per jugar a videojocs a casa, etcètera, etcètera, no?
Joan Pol, fins ara ens has estat explicant moltes històries boniques sobre els videojocs, però potser ens estan escoltant famílies que estan preocupades perquè els seus fills, jo què sé, passen moltes hores amb els videojocs,
per exemple,
no?
Sí.
I és que no es pot negar tampoc que els videojocs generen precisament addicció. De fet, crec que volen generar addicció.
Sí, n'hi ha molts d'ells que estan, ara en parlarem, però que estan fets expressament per generar addicció, no? Sí, aquest és l'últim aspecte que vull tractar. El videojoc com a fenomen d'entreteniment, d'aquest entreteniment, diguéssim, que es pot anar de les mans i pot acabar en una addicció, no ho negaré tampoc, només faltaria. Jo no sóc expert en psiquiatria ni res similar, però segons el que he trobat, què fan els videojocs per generar aquesta addicció? Doncs el que fan és que quan tu estàs jugant es genera una gran quantitat d'estímuls i d'excitació, és normal, ja, doncs les imatges són molt vives, les vivències, diguéssim, del videojoc són molt reals. Això fa que el cervell segregui dopamina, que genera com aquesta felicitat, aquest benestar, que de vegades el que pot passar és que això s'escapi una mica del control, que es vagi a buscar constantment aquesta dopamina i que s'acabi convertint en una addicció, vaja, clar, com qualsevol droga,
sí,
diguéssim.
Sí, 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 sí.
No, repeteixo, de que està dient moltes barbaritats pel que fa a la biologia, a la ciència, a la neurociència i tot això, però crec que van per aquí, els trets, no? Llavors, deies, hi ha videojocs que estan fets per generar addicció? Sí, especialment els videojocs que són competitius en línia. Què passa? Que es genera una mica el mateix efecte que en una casa d'apostes, diguéssim,
val,
no? Perquè el que passa és que tu jugues una partida, la perds, i quan perds aquesta partida també perds punts i baixes en la classificació. Què passa? Que et donen l'oportunitat de jugar ràpidament una altra partida per recuperar aquests punts. Aleshores, quan tu perds punts, els vols recuperar ràpid. Els tornes a perdre, doncs vols fer dues partides més per veure si tornes on eres abans. I sí, sí, s'acaba generant aquest efecte, genera aquest cercle viciós, i efectivament els videojocs poden generar aquesta addicció. Hi ha videojocs buscats per generar aquesta addicció on, a més, entren els diners, també, perquè són videojocs on a vegades si tu pagues més diners doncs és més fàcil que guanyis les partides, llavors t'acabes gastant diners, etc etc. I es pot generar això, sí, sí.
Anem precisament a això. Deixa'm preguntar-te respecte a això. Tu saps que se n'ha parlat molt, sobretot de videojocs, el telèfon mòbil.
Sí.
I saps que moltes vegades s'ha dit allò de no hi ha videojoc gratuït.
Mm-hmm.
Quan hi ha videojoc gratuït, el producte no és el videojoc, sinó que el producte ets tu.
Sí.
Què hi ha de cert en això?
Sí, home, no, clar, els videojocs gratuïts... O sigui, de fet, tots aquests videojocs creats per generar tanta addicció com sigui possible i perquè la gent es gasti tants diners com sigui possible, primer són gratuïts.
Mm-hmm.
Aquests videojocs d'entrada sempre són gratuïts. Són videojocs que la descàrrega és gratuïta, que jugar al videojoc, diguéssim, de manera competitiva no et costa ni un cèntim i que tu, de fet, si volguessis, podries triomfar en aquest videojoc de manera gratuïta. Què passa? Que aquí és on entren el que es diu pay to win en anglès, que seria pagar per guanyar, que el que fa és que si tu pagues diners per obtenir unes armes o uns avantatges o el que sigui, quan tu pagues aquests diners, el que passa és que tens més facilitat per guanyar. Aleshores, si tu vols guanyar perquè et generen aquesta necessitat de guanyar, és molt més fàcil que paguis diners. I llavors, efectivament, aquests videojocs acaben, o sigui, acabes sent, vaja, no és que acabi sent un producte, és que acabes pagant directament molts diners per aquest videojoc, quan d'entrada semblava gratuït, sí, sí, totalment, o sigui, és que està fet per això, sí, sí.
Mira, ara el Matosos, que ja entén més de tot plegat que jo, em deia una palabreja pels auriculars que li he fet repetir pobre 5 vegades, lootboxes, em deia.
Lootboxes, sí, això és les caixes, diguéssim, de recompenses o les caixes de... on, quan tu pagues diners, et donen, moltes vegades la recompensa te la donen amb una caixa plena d'objectes sorpresa, diguéssim. Tu no saps què et sortirà.
Val.
Llavors, tu pagues un euro, per dir-ho d'alguna manera, per exemple, el cas del FIFA, no? Tu pagues, que és més gràfic. Tu, en la modalitat competitiva del FIFA, tu, diguéssim, que aconsegueixes els jugadors com si fossin cartes, no? El Messi, doncs, és una carta molt valorada, però, clar, tu, quan obres un sobre, que d'entrada els sobres són gratuïts, tu, quan obres un sobre, et pot tocar el Messi o et pot tocar el porter suplent de la Morevieta, de la segona divisió, no? Aleshores, no hi ha les mateixes probabilitats que et toqui, però sí que en el sobre poder et pot tocar qualsevol cosa.
Re contra el segon porter de la Morevieta, eh?
No, totalment. Unai Marino, crec que es diu, pobre.
Fixa't.
O sigui, des d'aquí, si ens està... Si ens està escoltant, em sap molt greu. No, 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 però
bueno,
crec
que no és Messi.
Ell sap que no és Messi.
Clar, ja està.
No, què anava a dir amb això? Que aleshores, si tu pagues aquest euro, que és, normalment també són pagaments d'entrada, semblen insignificants,
sí.
Tu dius, em pot tocar el Messi? Aleshores, jo ho provo. Hòstia, no, ostres, no m'ha tocat el Messi, m'ha tocat el... Jo què sé, un davanter d'un altre... Ho torno a provar, i ho torno a provar. Clar, sempre hi ha aquesta possibilitat que et surti el Messi. I a més, aquests loot boxes a les que fa referència, a les que fèiem ara referència, aquestes caixes de recompenses, com que també te'n donen unes quantes de gratuïtes, tu ja comences a tastar el que és això, no? Llavors, te'n donen unes quantes de gratuïtes, però en les que et donen normalment no surt el Messi. Quan t'has gastat 100 euros en sobres, igual, potser sí que t'acaba sortint el Messi, no? Sí, sí, totalment, totalment.
Val, per tant, tot el que ens has anat explicant dels videojocs té aquesta cara fosca que hauria de fer que molta gent es fes enrere, en principi.
Sí, 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 podria... Entenc que aquestes últimes coses que hem dit poden... no animen gaire, no?, d'alguna manera. No, però sí i no, perquè... A veure, aquest risc existeix, i hem estat explicant d'on ve, i fins i tot, d'alguna manera, espero que pugui servir per prevenir algú. No us gasteu tots els diners amb què surti Messi, si no ho teniu molt clar, que no sé, que és el que voleu a la vostra vida, etcètera, etcètera, però no... No, no recomanaria jo, és més, em sembla més divertit anar jugant partits, guanyar i que et donin sobres gratuïts a veure si surt el Messi, no? Sí, aquest risc existeix, però també s'ha de dir que percentualment, és a dir, si mirem les dades, és molt, molt complicat acabar generant aquesta addicció. He trobat, les últimes dades que he trobat del Ministeri de Sanitat són de 2022 i diu que només el 7% de les persones que juguen a videojocs competitius, és a dir, no a tots, sinó als competitius només, sí. Acaben generant algun problema de dependència o d'addicció.
Val.
Aleshores, què vol dir això? Que els videojocs que no són competitius, els videojocs que són com una pel·lícula, diguéssim, i que tu vas fent i vas avançant, aquests en general generen poqueta addicció.
Estem parlant que el 93% de població que hi juga no pot
ser. Exacte, exacte. I quan parlo d'addicció, també aquest 7% són addiccions que van doncs des d'una addicció més petita a una més gran, no?
Sí, sí, sí.
He fet una cosa potser una mica gratuïta, però he mirat una cosa que està molt acceptada socialment, com és l'alcohol, i amb l'alcohol el 20% de les persones que beuen alcohol acaben generant una addicció, i són addiccions que fins i tot poden posar en risc la seva vida d'una manera bastant més fàcil que els videojocs, la seva o la d'altres persones, no? Llavors, sí, els videojocs generen addicció, sí, hi ha videojocs que estan creats expressament per generar addicció, i s'ha d'anar amb compte, però també el que vull dir és que si ens limitem aquesta narrativa, si ens limitem aquesta idea, crec que ens estarem fent trampes al solitari.
Per tant, el que ens vols dir amb tot això, Joan Pol, és que aquest entreteniment que donen els videojocs és positiu, sí o sí?
Sí, sí, sí. No, sí? Sí. A veure, hi ha aquesta part que l'entreteniment es pot escapar, però en general aquest entreteniment és positiu. Per què? Perquè si eliminem, diguéssim, aquest risc de caure en l'addicció, de manera una mica tramposa, però tenim en compte que hi és. Però ara el deixem un moment a banda i pensem en el 93% de persones que dèiem que no generen aquesta addicció. Diguéssim que és positiu que generi dopamina al videojoc, perquè el que vol dir és que és s'està segregant una substància que genera benestar i un estat d'ànim positiu. Els videojocs ens donen la possibilitat de viure vides que no podríem viure de cap altra manera, abans ho dèiem.
Sí, sí, sí.
Pots portar... mira, ara parlarem en positiu de la Morevieta. Pots portar la Morevieta a guanyar la Champions.
Imagina't.
Pots fer-ho perfectament. Tu també pots, jo què sé, pots ser un superheroi. De quina altra manera pots viure alguna cosa similar a penjar-te pels edificis de Manhattan com l'Spiderman, no? O pot ser un conductor de cotxes de curses i guanyar el Gran Premi de Fórmula 1, el que sigui. És a dir... hi ha tota aquesta part, i després, dins d'això, també hi ha aquesta part, l'altra part, diguéssim, criticada, però aquesta jo crec que ja està... està molt més eliminada, aquesta part, per part de socialment i dels psiquiatres, fins i tot, que si els videojocs fomenten la violència, perquè sí, tu també et pots posar a la vida d'un soldat que, clar, mates persones, o d'un cavaller medieval, que també, doncs, evidentment, això és violència, no? Hi ha molts videojocs violents, potser sí que ens ho hauríem de fer mirar, això, perquè no cal que tots els videojocs estiguin enfocats en la violència, però està demostrat, segons nombrosíssims estudis, que els videojocs, com a tal, no generen violència. D'acord? De la mateixa manera que una pel·lícula d'acció, un còmic, per veure una pel·lícula violenta no seràs violent, o per llegir un còmic no, amb violència no seràs violent, com també s'havia dit en el passat.
Sí que és veritat, Joan Pol, que aquesta relació entre videojocs i violència però està molt estesa.
Sí, sí, jo crec que hi ha molta gent que ho continua pensant, però, per exemple, l'Associació Americana de Psicologia deixa clar que no existeix una relació de causa-efecte entre un videojoc violent i una persona violenta. S'ha mirat, no existeix aquesta relació. Hi ha hagut assassins en sèrie aficionats a videojocs violents? Sí, n'hi ha hagut, però també n'hi ha hagut molts altres que no, és a dir, la majoria no. També n'hi havia que eren aficionats a còmics o a jocs de rol, i no per això hi ha una relació de causa-efecte amb això, no? Els psicòlegs diuen que es pot manifestar violència a l'hora de jugar a un videojoc, però que també es pot manifestar a l'hora d'anar a veure un partit de futbol. I això últimament ho veiem constantment, no? Un exemple. S'han fet estudis amb grups d'adolescents que jugaven a videojocs violents i un altre que no. I el resultat determina que de gent violenta en surten tots dos grups, amb la mateixa proporció. Que els videojocs no tenen aquesta influència. Insisteixo, aquesta relació de causa-efecte no existeix. Aquesta idea, doncs, prové més potser d'un desconeixement, de quan els videojocs es van popularitzar i potser per la por de no saber què eren, doncs es van crear teories, etcètera, etcètera. Però jo, en resum, vull dir que la gent juga videojocs amb tranquil·litat, que porten moltes coses positives, que sí, que es vagi en compte a l'hora de dedicar-hi massa hores, com tot, com amb tot, i que les famílies estiguin tranquil·les, perquè si els seus fills juguen a videojocs, el més probable és que els hi surtin fills més creatius, amb més amics, i que s'ho passin millor que d'una altra manera.
Què més vols? Què més vols? Joan Pol Alcaraz, moltíssimes gràcies. Escolta, ja saps de què parlaràs la setmana vinent,
sí,
o no?
Sí, sí, avui sí que ho puc avançar.
Vinga, va. Avui sí, diu, eh?
Sí, t'he posat aquesta pregunta al guió, Joan, això ho he fet jo, és obra meva,
sí,
perquè...
Sí,
les,
sí,
perquè...
sí, sí, sí.
Avui sí que sé de què parlaré la setmana. No ho fem, això, habitualment, perquè probablement m'enganxaràs.
Jo normalment m'agrada enganxar. Ja ho aniràs veient, això.
L'he liat, ja. Això, avui volia portar aquesta part potser una mica més entre personal i general, no?
Sí.
Per presentar-me una miqueta, però la setmana que ve ja ens posarem més concrets. Parlarem d'una cosa també, crec que molt coneguda per les persones que ens puguin escoltar, que són els videojocs de futbol, perquè comença l'Eurocopa, i crec que és un bon moment per parlar de videojocs de futbol, i no només del FIFA i del Pro Evolution Soccer. Parlarem de molts altres videojocs de futbol i de moltes altres maneres de viure el futbol a través dels videojocs.
Amics, no només hi ha Rollings o Beatles, hi ha molts més. Doncs bé, els videojocs també. Joan Pol Alcaraz, moltíssimes gràcies. Jo sé que et preocupava una mica avui, eh? Jo sé que et preocupava una mica, però, sortosament, m'agrada molt el teu rotllo.
Sí?
Sí, home, sí.
Doncs ja està. Continuem així, eh?
Palante.
Perfecte, molt
bé. Que vagi molt bé. Fins la propera setmana.
Moltíssimes gràcies.
Ràdio Estel.
Estances temporals Domus Vi per a persones grans. La tranquil·litat de saber que el teu familiar està ben atès i, a més, realitza activitats terapèutiques i d'oci mentre fa noves amistats. Més informació a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi és al teu costat.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Girocleta, amb Volma Giró.
Espera't, que gairebé Judit Vallès ens mata en directe.
No, no,
no
fa falta dir el
per què. No, gairebé ens mata en directe.
A veure, a mi m'heu dit allà... I
anava a tirar-nos matarrates.
Anava a tirar matarrates a l'aire, i clar...
Que per mata les rates que hi ha.
A veure, que són
ratetes, que són unes ratetes. Ai, en fi, com que ja estem tots i et dic bon dia 800 vegades al dia...
No, ja, comença a cansar, eh?
Ara és bona tarda o bona vesprada.
No, vull dir que podríem dir... Hola.
no?
Bon dia es pot dir en català en qualsevol moment, eh? I no hi ha cap problema.
La girocleta, va, on anem avui?
Vinga, avui com portem dient des de la primera hora d'aquest matí, perquè n'hem parlat i déu-n'hi-do el debat que s'ha generat al voltant.
Sí, sí. Ma Pastor, ha estat molt interessant treure aquesta qüestió.
L'he escoltat. Després, tinc apuntat dos conceptes que ha dit el Xavier Pastor, conflictòleg de capçalera d'aquest programa, que són molt interessants de posar sobre la taula. Després en parlarem. Però bé, per qui acabi de sintonitzar-nos i no sàpiga del que estem parlant, avui posem el focus al Festival de Música Primavera Sound, però podríem dir que ho farem des d'una altra perspectiva, perquè, clar, del Primavera Sound se n'ha parlat moltíssim, és evident que mou milers i milers de persones, genera molts diners, això també s'ha de tenir en compte, hem parlat, doncs, dels caps de cartell, dels diferents concerts, diferents activitats, n'hem parlat, però hi ha una altra cara de la moneda, que és el soroll, les molèsties que causen els veïns del parc del Fòrum de Barcelona, que és on es fa aquest festival, perquè no estem parlant, evidentment, d'una nit, que dius, mira, si és una nit, no. Només al Primavera són 5 nits, però és que al parc del Fòrum, a la temporada estival, festival, que seria estiu o primavera, on quan es fan més festivals, en total hem fet un recompte de 30 nits de concerts, o sigui, són 30 nits on els veïns del parc del Fòrum no poden descansar.
I és que m'agrada molt el festival, estival.
Exactament. Sí. Primaveral. I primaveral. Sí. Llavors, us ho explico. Portem uns dies de converses amb un dels veïns del parc del Fòrum. Hem pogut contactar amb un d'ells que viu a menys de 500 metres d'un dels 15 escenaris simultanis del Primavera Sound. 500 metres són, però no són tant, i molt menys quan la música sona molt fort. I què passa? Que un festival que mou tanta i tanta gent com el Primavera Sound no només és el soroll de la música, que també, sinó que és el soroll de les persones, doncs, que entren i que surten del Fòrum i que peten la xerrada i que, com sabem tots, no estic descobrint res, doncs es posen a veure al carrer, etc. Llavors, el que he fet amb aquest veí, li he demanat, dic, mira, com que això és ràdio, podem parlar molt, però crec que el millor que va és que ens mostris, m'envís alguna prova del soroll que sents des de casa teva. Llavors, m'ha passat un vídeo, que ara l'escoltarem, que és del soroll, no dels concerts, sinó només del bullici de la gent, de les persones que circulaven per davant de casa seva, davant del parc del Fòrum de Barcelona, i això és el que ens ha enviat.
Vale, això és de dia, eh?
Això és de dia. Vull dir, no és entrada a la matinada, de dia, escoltem claxons, també hi ha molt més trànsit, etc. Llavors també li vaig dir, a veure si ens pots passar algun vídeo de la fressa, del soroll, quan hi ha algun concert. Aquest vídeo no és ben bé a casa seva, m'ha explicat el veí, que està gravat al lateral del passeig García Faria, però més o menys és per on viu ell i està això, a davant del Fòrum, i aquest és el soroll.
Déu-n'hi-do, eh?
Ho hem parlat, aquest matí.
No, es pot cantar, tranquil·lament.
Es pot cantar, o sigui, sí. No fa falta que et compris l'entrada del Primavera Sound, perquè pots seguir tots els concerts des de casa.
Sí, sí.
Llavors, el veí en qüestió, amb el veí que porto uns dies parlant, es diu Enric Navarro, i a banda de viure davant del Fòrum, és el president de l'associació Stop Concerts i vocal de la xarxa veïnal contra el soroll, perquè no és l'única persona afectada, llavors s'agrupen en una associació, i a aquesta hora el podem saludar. Bona tarda, Enric.
Hola, bona tarda.
Clar, la pregunta que li faria és com han anat aquests dies. Entenc que malament, perquè no heu pogut descansar, suposo, però li faig diferent. Ha estat igual d'insuportable que altres anys, aquest Primavera?
Doncs aquest Primavera, si em permets, faig una prèvia. El soroll que heu escoltat al primer àudio és de nit, no és de dia. És a les 23:20. I el segon sí que és de dia.
El soroll del bullici és a les 23:20, 11:30, però clar, tampoc és ben entrada a la matinada, vull dir, és...
No, però no és de dia, és de...
No és de dia, i el segon sí que és de dia.
De dia, sí, sí, sí. Aleshores, responent a la teva pregunta, la conclusió és que tots entenem que aquest Primavera Sound ha estat el pitjor Primavera Sound en quant a soroll del so que hem pogut patir durant aquests 20 anys que estem aguantant aquest tipus de macroconcerts. 20 anys, es diu aviat, eh?
No, evidentment, i com comentàvem abans, no només és el Primavera, sinó que en total sumen ja una trentena de nits. El Primavera han estat 5 nits, algunes d'elles que no han acabat a les 6 del matí, han acabat una mica abans, però aquesta temporada seran 30 nits, no?
Efectivament, efectivament. Tenim els que ja han passat, que són dos saunits, Hem tingut 10 dies de la Fèria d'Abril fins a les 3:30 de la matinada el 60% dels dies, la Telecogres que també fins a les 5 de la matinada, la Primera Sound fins a les 6 de la matinada, i cal dir que la Primera Sound començava un dimecres, que és dir, dimecres, dijous i divendres, són 3 dies absolutament laborables. Després d'aquí, aquesta setmana mateix, és a dir, aquest divendres, dissabte i diumenge, tornem a tenir el Xer Festival, és a dir, tornem a estar castigats una setmana després del Primavera. D'aquí a unes setmanes tindrem el Cruïlla, 4 dies a les 3:30 i 5:30 de la matinada, dimecres, dijous, divendres i dissabte, al Banc Electrònic, i podria seguir, però no us vull cansar.
Teniu tot calendaritzat, eh?
Sí, sí, esclar, és que a la força marten, no? Algú podria escoltar durant 30 nits seguides un concert? Suposo que no, acabaríeu bojos. Nosaltres estem prenent aquesta mena de verí en petites dosis diàries.
Sí, no sé què és pitjor, la veritat és que 30 dies a concerts seguits, ganes, no en tinc d'escoltar-les, a més des de casa, que és quan vols descansar. Perquè ens en fem una idea, Enric, hem escoltat aquests dos vídeos, un de nit, l'altre de dia, s'escoltaven els concerts de fons, la música, també bullici de les persones, però tu que ara ja portes 5 dies vivint, per exemple, el Primavera Sound, quantes hores més o menys de mitjana al dia has pogut dormir?
Doncs mira, t'ho podria dir perquè tinc el rellotge doncs, a la pulsera, que és el que em controla les hores, però podríem dir que si fem una mitjana estaríem al voltant de les 4 hores i mitja de mitjana. Hi ha dies que he dormit menys i altres dies que he pogut dormir més. La meva tàctica quina ha estat? Perquè jo no tinc l'avantatge, com ha sortit potser en alguna notícia, jo no tinc una segona residència. En tot cas, si alguna vegada he pogut fugir d'aquí, ha estat a casa d'un familiar, però no tinc segona residència.
Clar, no tothom pot marxar, Enric.
Ho has arribat a fer, Enric, això d'anar a casa d'un familiar?
Sí, sí, l'any passat en concret vaig estar 2 dies a fora perquè això era inassumible i perquè et poses dels nervis. Heu de pensar que la contaminació acústica és la segona causa després de la contaminació atmosfèrica que més preocupa la salut. Ja no estem parlant d'un problema de soroll. Estem parlant claríssimament d'un problema de salut. Jo crec que se'ns està torturant psicològicament i mentalment a milers de persones que no només estem en primera línia, diguem, a tocar en aquest cas del Primavera Sound. Estem rebent a la pàgina web, a través del nostre formulari, persones de Tiana, d'Alella, alguna de Mataró, de Santa Coloma, bueno, ja em deixo, i per descomptat, de Sant Adrià, que està a tocar, i de Badalona, que s'estan queixant d'aquest problema de soroll, que és com si tinguessin el concert a sota de casa. Aleshores, ja no és una qüestió, diguem, entre la gent que diu, bueno, que són tres, és que no són 3 dies. És que d'entrada primera són 5, no són 3. I per començar, no són 4, no són unes festes, podríem dir, unes festes de barri o unes festes, diguem, de la ciutat, no? Que ho podríem arribar a entendre, escolta, són 2 dies de la festa de la Mercè o de la festa de Tiana de Teià, doncs ens toca una mica aguantar-nos. Però això és un soroll antropogènic que prové de l'oci nocturn, prové d'uns beneficis de 4 persones que s'estan fent el ronyó d'or a causa i a costa de la salut de milers de persones. I això és el que no s'ha d'admetre ni es pot admetre.
Enric, anem a pams, perquè sí que posaves sobre la taula algunes solucions que dius, com bé has dit, no tothom s'ho pot permetre, no tothom té una segona residència per marxar o no tothom té familiars a prop per anar-hi a dormir. Jo, per exemple, sí que he vist alguna entrevista en algun veí del fòrum que deia que, per exemple, s'havia hagut d'instal·lar vidre, o sigui, doble vidre a casa seva per intentar doncs, reduir aquest soroll. No sé si a casa seva compta amb aquest doble vidre, igualment li atravessa el soroll.
A casa meva ja fa uns quants anys que vam decidir canviar totes les finestres. Mm. Tenim doble vidre, tenim persiana, tenim cortina i, malgrat tot, se segueix escoltant no només el soroll, perquè, per en què ens entenguem, el que s'escolta és la vibració dels sons greus de la música. Si algú que m'està escoltant ha viatjat alguna vegada amb Baleària o amb qualsevol altra companyia naviera cap a les Illes Balears, entendrà que si et toca el camarot molt a prop dels motors del vaixell, doncs aquell xum-xum constant és el que nosaltres estem escoltant a dins dels nostres dormitoris. Jo he fet una mesura amb tot això, amb vidres tancats, la finestra, la finestra tancada, evidentment, al dormitori l'altre dia a les 2 de la matinada, i estava molt per sobre del que és permès.
Què és això? Quan és molt per sobre?
Bueno, si la normativa en un dormitori són 35 decibels, jo estava a 55-60 decibels dins de casa.
Dins de casa seva, amb doble vidre, eh?
Amb doble vidre. Per tant, jo no sóc l'únic. Hi ha gent que es queixa de que li tremolava el vidre de la façana, la façana que és de vidre. Altres persones diuen que no se m'està movent al llit. Per tant, i pensa que diuen, és que sou uns exagerats. És que no som exagerats, és que és la crua realitat. Té sentit, primer, té sentit que aquests esdeveniments estiguin autoritzats pels polítics de torn fins a les 6 de la matinada? Té cap sentit que se celebri a Barcelona aquests esdeveniments quan a altres llocs d'Europa no estan permesos? Acaben a les 11 de la nit i tothom a dormir a descansar. Aquí no. Per què estem castigats a la ciutat de Barcelona? Per què només estem pensant en el turisme que ve a gaudir d'aquestes festes? Doncs perquè hi ha una sèrie de persones interessades, estem parlant dels grans lobbies del gremi d'hoteleria i estem parlant del gran lobby del gremi de la restauració. Aquests dos, i del comerç, en tercera part, aquests dos lobbies, principalment, i el del comerç, són els que s'estan beneficiant d'aquest, bueno, i evidentment els quatre promotors d'aquests grans establiments que celebra la ciutat. Estan dient, és que hi ha hagut una injecció de més de 200 milions d'euros a la ciutat. Escolta, i on són aquests 200 milions d'euros? Perquè si passeges pel barri del Fòrum, et trobaràs que tot està absolutament abandonat. M'entens? Amb pidolaires per tot arreu, amb robatoris a l'entrada i la sortida del metro. Però de què estan parlant? De la jardineria? De què estan parlant? On van a parar aquests 200 milions? Doncs a les butxaques de quatre persones.
Enric, ara deia que no està sol, que no és l'únic. De fet, és el president d'una associació que es diu Stop Concerts. Entenc que hi ha altres persones afectades que formen part d'aquesta associació i altres veïns que potser no en formen part, doncs que també són alguns dels afectats. I també deia que no té sentit, no? Llavors, no sé si heu pogut parlar amb l'Ajuntament de Barcelona, heu tingut alguna conversa, us han dit alguna cosa, alguna solució, com està el tema?
No. Les converses amb l'Ajuntament estan absolutament trencades. Doncs des de fa 2 anys que vam fer una denúncia penal contra 3 persones de l'Ajuntament, que van ser, per aquest ordre, el responsable de la signatura de les autoritzacions dels esdeveniments al Parc del Fòrum, que en aquell moment era el regidor David Escuder, que per cert és actual regidor en aquests moments. La segona persona que nosaltres vam considerar que era responsable de tot aquest problema era el president de l'empresa pública Barcelona de Serveis Municipals, que és la que s'encarrega de la gestió del Parc del Fòrum, i que en aquell moment el president era el que avui és actualment l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la tercera persona que vam denunciar va ser el regidor president de l'Institut de Cultura, el que era regidor, Jordi Martí Grau, que en aquests moments em sembla que està de secretari en no sé quin departament del govern d'Espanya. Aquesta va ser la denúncia que vam plantejar fa 2 anys, el 2022, i que 3 mesos després el jutge i el fiscal van arxivar provisionalment perquè no hi havia indicis suficients de possible delicte ecològic.
Per tant, el canvi de govern no ha facilitat aquesta comunicació?
No, només no l'ha facilitat, sinó que us posaré un exemple. Nosaltres, l'última conversa que vam mantindre amb representants de la Primavera, amb representants de l'Ajuntament, de la Guàrdia Urbana, dels Mossos, del Servei de Neteja i de 3 o 4 entitats del barri, va ser el 2023, l'any passat. Aquesta va ser l'última conversa que hem tingut amb ells. Se'ns castiga, és a dir, en lloc d'anar endarrere anem cap endavant, perquè aquest any, per posar-vos un exemple, el Primavera Sound, en lloc de tindre 12 escenaris simultanis, 15. Repeteixo, simultanis, n'hem tingut 15. És a dir, 3 escenaris més aquest any al Parc del Fòrum. Aleshores, on està el límit? acabarem fent una setmana non-stop de música, perquè és el primer festival, el tercer festival d'Europa, dels més importants del món, suportant els veïns tot aquest enrenou? Qui paga la neteja externa del parc del fòrum? Els promotors o vostès i nosaltres, tota la ciutadania? Qui paga el servei de les hores extres de la Guàrdia Urbana i dels Mossos que han hagut d'estar fins a les 6 de la matinada en allà fent guàrdia? Ho paguem nosaltres, no ho paga el promotor.
Enric, ara comentava que justament feia 2 anys vau posar aquella denúncia penal arxivada provisionalment. I també comentava que el 2023, és a dir, l'any passat va ser l'última vegada que vau tenir una conversa des de l'associació Entenga amb els organitzadors del Primavera Sound. Aquest any, per què no hi ha hagut conversa? Vosaltres us heu intentat posar en contacte amb alguns dels organitzadors o què ha passat?
No, nosaltres ni tan sols hem intentat parlar amb ells. L'únic que hem aconseguit aquest any és el mateix que vam aconseguir l'any passat per les queixes, en el sentit de que l'Ajuntament va dictar un decret excepcional en el sentit de que obligava a tancar durant aquests dies del festival, obligava a tancar les terrasses dels bars que estaven a un determinat entorn de prop del parc del fòrum i també dels comerços de 24 hores, és a dir, estaven obligats a tancar a les 11 de la nit i obrir 2 hores més tard, a les 8 del matí. Per què es feia aquesta mesura? Per evitar, doncs, els botellots que es fan abans, durant i després de la celebració de l'esdeveniment musical. Val a dir també que hi ha hagut alguns espais, alguns carrers d'aquests que en principi havien d'haver estat tancats i que s'han mantingut oberts sense que s'hagi fet o produït cap mena de resposta per part de la Guàrdia Urbana.
Em podria dir quins carrers? Perquè tinc aquí justament el decret que està comentant, que és un decret que es va aprovar a principis de maig, i jo pel que veig, el que sí que està sobre paper que s'havia de tancar era el parc de Diagonal Mar des de les 3 de la tarda durant el Primavera Sound. No sé si hi havia algun altre carrer que ara vostè apuntava i sí, si ens el podria dir quin era.
Hi havia diversos carrers per a fons. Tot era de memòria, però el decret ja marcava un àmbit, un mapa en el qual quedaven claríssimament els àmbits afectats. Al fons, el Magnànim, Rambla de Prim, carrer Llull, Josep Pla, Selva de Mar, García Faria i no sé si Pallars i Pujades.
Okay. Enric, abans et preguntava l'Olma, no he pogut parlar amb l'Ajuntament de Barcelona, no he pogut parlar amb els promotors, i abans ens deies la gent que s'hi embutxaca, sobretot aquí als quartos, és el gremi d'hotelers i el gremi de restauració. Amb ells hi heu parlat?
No, tampoc. No és que no hem pogut parlar, perquè nosaltres no hem demanat en cap moment de parlar amb l'Ajuntament, Vull dir, no hem demanat de parlar perquè no té massa sentit intentar parlar i intentar aconseguir la solució a un problema que ells, com es pot veure recentment a les notícies que van sortint, acostumen a fer també el mateix que està fent el Primavera Sound, aquestes fakes comunicatives, en el sentit de que un dels promotors, codirector del Primavera Sound, ha dit públicament per televisió que ells han parlat amb uns quants veïns del voltant del parc del fòrum i que tots estaven contentíssims. Jo no he trobat ni un sol ni una sola piulada a X de cap veí que digui estic molt content. Potser hauran estat aquests 4 veïns que els han regalat les entrades per assistir, però a la resta, amb nosaltres, evidentment, no han parlat, ni tampoc parlaran. L'Ajuntament no ha parlat amb nosaltres, ni tampoc parlarà, i així està la qüestió. Per tant, difícilment podrem establir un contacte quan diu l'Ajuntament que el Primavera Sound se celebra en el parc del fòrum perquè és l'únic que pot suportar el format del Primavera Sound. I sembla que nosaltres siguem tontos, però ens tracten de tontos. Doncs si el format del parc del fòrum només pot ser aquí, el que han de fer és canviar el format del Primavera Sound. Això és el més petit. És a dir, no podem anar creixent eternament, no podem anar intentant ficar més persones i més persones. Què és el que passa? Que, en definitiva, no estem parlant d'una, com diuen, una cultura musical, no. Estem parlant d'una cultura de l'oci. Estem parlant d'una cultura de l'oci que representen milions d'euros de guanys i de beneficis per les empreses que patrocinen, que no diré noms aquí obertament, però tots sabem quines són, i pels 4 promotors, i també, no ens oblidem, Barcelona Serveis Municipals, que és l'empresa pública que gestiona el parc del fòrum.
Enric, perquè els oients també ho sàpiguen, abans apuntava unes declaracions del codirector del Primavera Sound, de l'Alfonso Lanza, que jo també les he pogut llegir aquest matí, i recordo que especificava que no havia parlat amb ningú de l'associació Stop Concerts, vull dir que d'aquests veïns que estava parlant no formaven part de l'associació. Me'n recordo que m'ha cridat l'atenció i ho volia apuntar. Llavors, ja per anar acabant, ara deia, la solució passa per canviar el format del Primavera Sound i fer-lo més petit. El dubte que tinc és, l'únic que els molesta o la solució només passa per canviar el format del Primavera Sound, o als altres festivals no hi ha tant de problema amb el soroll?
Els principals problemes que generen, perdona, els principals festivals i esdeveniments que generen problemes són el Primavera Sound, que és sordre, la fèria d'abril, que són 10 dies fins a les 3:30 de la matinada, 10 dies seguits, la Telecogresca, que és una festa universitària que va vindre de la zona universitària cap aquí, el Cruïlla té una diferència respecte al primer segon, en el sentit de que ja ella ha decidit que no vol créixer més. El seu límit autoimposat és de 25.000 espectadors, que estem parlant de molta quantitat de persones, 25.000 persones, però ja ha decidit que no vol créixer més. I en concret estem parlant que de Cal Cruïlla, si no recordo malament, l'any passat van tindre 5 escenaris i avui estem parlant de 5 contra 15, és a dir, 3 vegades més. I un altre detall molt, molt, molt important. El Primavera Sound fa servir un espai que és la plataforma marina, que pertany al Ministeri de Transició Ecològica del Govern d'Espanya. Si el Primavera Sound no pogués fer servir aquesta plataforma marina, segurament no es podria celebrar aquí a Barcelona, o en tot cas s'hauria de reduir aquest format que diuen ells. Per tant, reducció del format implicaria reduir les hores, i nosaltres el que estem demanant, primer, que la gran majoria d'esdeveniments marxin fora de la ciutat, fora dels, a prop dels habitatges de persones. Això serà molt difícil d'aconseguir, però no impossible. Mentrestant, en tant en quant això no pugui fer-se efectiu, el que demanem és que s'esclarin exclusivament en horaris diurns fins a les 11 de la nit, com a la resta d'Europa, fins a les 11 de la nit.
D'acord.
I això implica una reducció de format, doncs és ben senzill. Es redueix el format i punto pelota.
Enric Navarro, president de l'associació Stop Concerts i vocal de la xarxa veïnal contra el soroll, gràcies per atendre'ns i, mira, li podria dir que ànims, no sé dir-ho d'una altra manera, pel que queda de temporada de concerts. Moltes gràcies per estar avui amb nosaltres, Enric.
Moltes gràcies a vosaltres pel suport que ens esteu donant. Gràcies.
Bona vesprada, amb Rafa Sanahuja.
Què d'espai avui?
Ara ve la secció...
curtíssima,
Us dic una cosa, Xavi Toscano va anar al Primavera Sound.
L'acabes de...
Mira, truca l'Enric. Truca l'Enric.
Mira,
Xavi.
Jo diria que té part de culpa.
Sí, ara, sí. És un dels que feia soroll.
A més, et dic una cosa.
Perdoneu,
Què és això?
No sé.
La
rata i Val.
Perfecte. Ja no, perquè a més et dic una cosa. Toscano a dalt, quan parla, crida molt, És a dir...
Home, no és el que més crida. La que més crida és la Judit Caselles, Això es guanya el títol
estan
per diferència.
Estan ahí. Perquè, escolta, i jo de vegades he estat... Jo vaig parlar amb l'Ajuntament. Dic, escolta, Xavi Toscano em molesta molt.
Què et van dir? Vas tenir conversa.
Ni cas, tu. No em van fer ni cas.
Ai.
M'estranya.
No ho puc creure. Ens estem mimetitzant tots els d'aquest equip.
Massa.
Ara quan comenci l'Estel Migdia, baixeu una mica el volum, perquè, ojo, els tímpans amb Toscano. Pega molt fort.
Hi ha debat, darrere...
Hi ha molt debat.
Trucada d'avui.
Sí.
Hi ha molt debat.
Hi ha una cosa que no li he volgut preguntar perquè no volia ser indiscreta, però m'agradaria molt saber si ell viu al parc del fòrum abans de que el fòrum es convertís en l'epicentre dels concerts.
Això és un clàssic.
Vull dir que al final, que molesta igual, el soroll, però crec
I
que...
I quina és la diferència de preu dels pisos de viure
exacte,
al parc del fòrum?
Exacte.
A les
clar, indigna molt més, jo què sé, jo, per exemple, no aniré a viure... Sí, a vegades que no hi queda un altre, però davant d'una línia de tren, doncs perquè sé que em molestarà molt el soroll.
Sí, ho dèiem aquest matí.
En definitiva, hi ha molta fressa i també seria interessant escoltar, potser les declaracions és el Primavera, a veure què diuen.
Sí, el Primavera,
en Barcelona serveis municipals, estaria molt bé parlar amb ells, per exemple. Sí, en fi, ja ho anirem fent. Ja ho anirem fent els propers dies, perquè és un tema molt, molt interessant. Demà està més
molt,
caravana,
està molt bé, perquè està sonant la cinta de la meva secció i no estic dient res.
Doncs mira, vols dir? Té, mira.
Vinga, va.
Demà en aquest programa.
Jo no me vull dir que aquest és un programa... Bueno, demà hi ha moltes coses.
Va,
vale,
anem a demà.
Vinga.
A veure, entrevista informativa pendent. No sabem encara qui, a qui tindrem.
Això no es llegeix.
Arrenca el magazín amb Joan Trias. Atents, que aquest és el millor moment del programa.
Home, això tampoc es llegeix.
Tu pots saltar-te el que t'has de saltar, sisplau.
La secció de sempre. La Girocleta explicarà coses.
Es queda poc, eh?
La Montse Lemua, Eva Vives i Jordi Campos. Estaran a l'estudi, no són per telèfon. I la secció de Millenian. L'Espluga vindrà aquí a explicar coses inintel·ligibles. Parada solidària. Tindrem l'entrevista cultural.
És el pitjor venedor a la història d'un programa de ràdio.
No, amics, s'ha de dir les coses.
Amb aquest tonet de...
Atenció, perquè Clara, canviada de dia per despistar-vos i que no sapigueu en quin dia estem. Tenim l'Ufitxec amb la Inés Farrés i, bueno, i ja està. I us dic una cosa. Aquest programa, fan el concepte que s'ha dit el darrer entrevistat, la caravana, un programa antropogènic.
Ara.
Eh?
Antropogènic.
Sí, sí, aquests sorolls antropogènics.
Antropogènic.
Ho he buscat, eh?
Jo també.
Són sons produïts per la tecnologia.
Vol dir que... No, pels homes.
Pels homes,
per les dones,
gràcies a la tecnologia. Va, que va Toscano. Nosaltres que tornem demà a partir de les 8 del matí. Adéu-siau.